Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ja fa un mes que un grup de joves santcugatencs va decidir ocupar el local de l'avinguda de Cerdanyola 66, propietat de Sòlvia, la immobiliària de Banc Sabadell. El casal de joves La Xesca, un espai autogestionat, s'instal·lava al barri amb el propòsit de reivindicar la necessitat d'espais per a joves a la ciutat. Les reaccions van arribar de seguida des de l'equip de govern en forma d'advertiment sobre el mal estat del local i de la resta de grups polítics que s'han posicionat a favor o en contra de l'ocupació, deixant el debat servit. Avui volem conèixer en quin punt es troba aquest tema i també conèixer el projecte del casal de joves. Per això hem convidat a la Patrícia Gotarda, portaveu de La Xesca. Molt bon dia, Patrícia.
Molt bon dia.
I la Maria Gordió, que també és membre de La Xerca. Molt bon dia.
Bon dia.
De moment, ja dèiem, un mes de funcionament en aquest local de l'avinguda Cerdanyola. Com ha estat la rebuda per part del veïnat?
Bé, la rebuda ha estat de les coses més bones que ens hem trobat. Hem trobat una rebuda magnífica, moltíssima gent s'ha apropat a conèixer-nos, a ajudar-nos, a oferir-nos el seu suport. Per exemple, ara mateix que hem fet la recollida de sabates pel camp de refugiades de Calais, ha estat impressionant la quantitat de gent que s'hi ha passat per La Xesca, també a posar el seu granet de sorra, i bé, és que a grans trets i gairebé en la totalitat hem rebut molt bones sensacions del veïnat, una acollida molt bona.
Una resposta, diguem, durant aquests dies, durant aquest mes, no només en el principi, o sigui, quan vosaltres arribeu allà a l'avinguda de Cerdanyola, que potser per curiositat els veïns s'hi acosten, no?, a veure què passa. És a dir, heu notat un acostament sincer, podríem dir.
Sí, hem vist que més enllà de la persona que al principi s'acostava, curiosa, a preguntar, hi ha com un, bueno, hi ha un feedback constant, ja que quan anem plantejant activitats la gent respon, amb les recollides sabates ho vam veure, ho veiem quan estem per allà fent vida al casal, que al cap i a la fi va més enllà, no?, de les activitats en si mateixes, doncs tenim veïnes i veïns que s'acosten, que entren a veure'ls, que ens proposen. Vam fer també la reunió oberta, perquè bueno, nosaltres funcionem a base d'assemblees cada dilluns, que són com les assemblees que gestionen tota la part més tècnica, però també la part, bueno, amb què omplim el casal. Llavors vam veure que necessitàvem doncs fer reunions obertes, perquè hi havia gent que potser no podia participar activament però que volia saber del casal. Llavors també va haver-hi resposta, llavors veiem que a poc a poc la gent es va fent una mica més seu al casal.
I en aquest primer mes com està funcionant tot?
Bé, fins ara hem viscut un primer mes que ha estat una primera etapa, diguem, de condicionar l'espai, de començar a fer activitats per donar a conèixer al casal. Vam fer algunes activitats més puntuals també, això per donar a conèixer La Xesca, i ara volem començar una nova etapa que sigui la que els col·lectius es puguin fer seus i la gent es pugui fer seva La Xesca. I per això també ara plantegem d'una manera diferent, ja tenim un programa d'activitats a un mes vista, i bueno, d'una banda tenim l'espai social, diguem, l'espai de La Xesca, que obrim de dijous a diumenge a partir de les 7, i allà tenim doncs jocs de taula, hi ha guitarra, hi ha una taula de ping-pong. La setmana que ve inaugurarem un espai d'intercanvi de roba i llibres. Hi ha sofàs, cadires, taules, tant per si algú vol anar a passar l'estona com per estudiar, com pel que vulgui. I les activitats a partir d'ara les plantegem per setmanes. Aquesta setmana és la setmana per l'avortament lliure i gratuït, amb motiu de que ahir va ser el dia per la despenalització de l'avortament, i com a casal feminista també volíem reivindicar això. I bé, per exemple, fem cada dijous el cinema a La Xesca. Avui mateix fem El secreto de Vera Drake, i demà tenim una xerrada que serà càrrec d'Hora Bruixa. I llavors la setmana que ve serà la setmana per les refugiades, que també farem el cinema a La Xesca, tindrà relació amb la temàtica de les refugiades, farem una taula redona de refugiades, i a més coincideix amb la festa del barri. La següent serà la del karaoke combatiu, en què farem un karaoke, vull dir, i I setmana per setmana anirem plantejant una temàtica diferent i ja tenim una programació que arriba fins a l'última setmana d'octubre.
Molt bé, o sigui que heu fet feina durant aquest temps. Anem a parlar amb l'Andrés Ares, que és el president de l'Associació de Veïns del Monestir. Andrés, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Doncs parlant de la Xesca, d'aquest casal de joves, tu com a president de l'Associació de Veïns, per part de la Xesca ja ens han comentat la bona acollida, l'acceptació i la bona relació que hi ha amb els veïns, però m'agradaria saber quina és la teva opinió com a portaveu, com a president de l'associació, sobre l'ocupació d'aquest local ja des de fa un mes.
Pues desde la entidad veïnal, la verdad es que no, ellos no molestan, fan una feina molt, molt bona, social. Lo que pasa que los informes que nos donan tant la empresa como del edifici, como algún informe de l'ayuntament, aquest edifici està perillós, tiene aluminosis y estoy una mica preocupado porque abans había una bodega cuando Sant Cugat tenia 1000 i pico habitants, i abaix de l'edifici hi ha una bodega que com una barça que té aigua, no? I entonces, por sort, nosotros apoyem les activitats que fan aquest col·lectiu i, bueno, pensem, nos agradaria que no passés res, no? Perquè no sé quién seria la preocupació, però ells en realitat fan una bona feina. Con nosotras parlen a vegades con ellos y bueno, siempre son gente muy, muy educada y bueno, lo único que la preocupación nuestra es aquel tema, la seguridad de todo aquel colectivo.
A banda d'això, veus que la relació dels veïns amb aquest col·lectiu, amb aquest grup de joves, és una relació cordial i participativa d'interacció?
Sí, es así. Solo había una problemática, que los primeros días estaban en el carrer, ocupaban la vía pública y tal. Algunos de la zona, restaurant, bar y tal, ellos pagan los seus impostos, claro, aquí está lleno, no paga res, y están ocupando la vía pública. Fue la única preocupación, y bueno, pues un día hablaron con ellos y también algún municipal, ellos decidieron que tenían razón, porque ocupar una vía pública y sense pagar, pues es una mica...
És a dir, que està resolt, Andrés.
Sí, està resolt.
Està resolt.
Sí, sí.
Molt bé, sí. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat i haver donat l'opinió de l'Associació de Veïns. Gràcies, Andrés, bon dia.
Bueno, y invitaros, que ya mateix está aquí la Festa Major del barri.
Oh, i tant, i m'imagino que també fareu coses conjuntament, suposo. Sí. En parlarem un dia al Sant Cugat a fons. Gràcies, Andrés, bon dia.
Vinga, bon
dia. Adéu-siau, bon dia. I ara continuem amb Damià Calvet, el tinent d'alcalde d'Urbanisme, a qui saludem. Damià Calvet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és l'opinió de l'equip de govern respecte a l'arribada i l'ocupació per part de la Xesca d'aquest local del barri del Monestir?
Bé, nosaltres l'opinió ja l'hem expressada en moltes ocasions, des del mateix dia de l'ocupació. Nosaltres no estem a favor de les ocupacions d'immobles privats, i en certa manera també neguem la major. Pensem que aquesta ocupació s'ha fet sota la reivindicació de poder disposar d'espais pels joves, i a Sant Cugat n'hi ha molts d'espais pels joves, alguns inclús en cogestió amb les entitats juvenils, no? I per tant, tota persona jove o tota entitat juvenil que té ganes de fer coses a Sant Cugat té tota la col·laboració a l'Ajuntament, totes les condicions que generem des de l'Ajuntament perquè es puguin celebrar tant les entitats juvenils com la resta d'entitats. Afortunadament a Sant Cugat tenim una vida social molt viva i tothom hi troba espai. Per tant, creiem absolutament inapropiat, inadequat l'espai, l'ocupació d'un espai privat. Més si tenim en compte que aquest és un espai complicat, propietat d'una entitat financera, que ja havia demanat unes llicències per, en definitiva, complir unes ordres d'execució que havia dictat el mateix Ajuntament atenent a la solidesa de l'immoble. Els havíem demanat que enderroquessin la nau i que apuntalessin l'edifici. No? Per tant, tot això estava en marxa, no? I nosaltres el que pretenem és que doncs, hi hagi tot el diàleg que hi hagi d'haver amb aquesta entitat juvenil per tal de trobar els mecanismes adequats pels quals ells puguin exercir la seva activitat i alhora, doncs, evidentment, vetllar per la seguretat de les persones i també de la seguretat sobre la via pública. Per tant, puguem executar això que hem dictaminat des de l'Ajuntament, aquest enderroc i aquest apuntalament de l'edifici.
A banda d'aquest advertiment que va fer l'Ajuntament de seguida, que es va produir l'ocupació, existeix el diàleg?
Sí, nosaltres, això es va anunciar un dissabte, i el mateix dilluns ens reuníem aquí a l'Ajuntament, l'alcaldessa, la regidora de Cultura, que és la Carmela Fortuny, i jo mateix, ens reuníem, entre altres, també es van reunir amb els veïns, amb els representants d'aquest col·lectiu ocupat, i els hi vam comunicar tot l'expedient. I pensem que en aquest immoble hi ha un expedient de disciplina urbanística que ve de lluny. En el seu moment vam iniciar un expedient de disciplina urbanística, després vam dictar unes ordres d'execució, i per tant nosaltres estàvem molt atents la situació d'aquest immoble. En el moment en què hi havia un canvi de propietari, els anteriors propietaris que no havien atès les ordres d'execució a aquesta entitat financera que avui és propietari d'aquest immoble, també van passar coses. O sigui, l'entitat financera va adonar-se'n de la situació de manca de solidesa de l'immoble i ens van entrar uns projectes per poder adequar-se a la que nosaltres havíem demanat. Insisteixo, l'enderroc i l'apuntalament. Tot això estava fet abans de l'ocupació. Hem tingut una ocupació que, lògicament, ens ha posat totes les alarmes sobre la taula i accelerat el procediment per tal de que es faci el que havíem manat, l'enderroc i l'apuntalament, perquè ens preocupa la seguretat de les persones que puguin estar en aquest immoble i la seguretat sobre la via pública. Tot això, a més, va anar acompanyat d'un advertiment via decret de no fer-hi activitats degut a aquesta manca de solidesa. Clar, una vegada l'immoble està ocupat, és difícil ocupar, és difícil actuar-hi, perquè representa que és un jutge que ha de dictaminar si s'ha de desallotjar o no. Ens consta que la propietat, l'entitat financera, ja ha iniciat un procés judicial que està en marxa, per entendre'ns, però nosaltres com a Ajuntament, com que, insisteixo, estem preocupats per la seguretat de les persones i la seguretat sobre la via pública, si aquest procediment judicial que ha iniciat la propietat no es resol amb un termini breu de temps, que jo li diria durant el mes d'octubre, nosaltres el que farem és una inspecció per determinar l'actual estat de solidesa de l'edifici i, si convé, iniciar una via contenciosa administrativa perquè hi volem actuar. Perquè, insisteixo, el més important per nosaltres és la seguretat de les persones que puguin estar en aquest immoble, que té un expedient de disciplina obert i una ordre d'execució, i la seguretat sobre la via pública. Tot això acompanyat del diàleg amb els veïns i amb els propis ocupants per tal d'anar trobant doncs, espais on es puguin desenvolupar les seves activitats, etcètera, etcètera. Però, sobretot, la seguretat.
Això li anava a preguntar si també aniria acompanyat de propostes, d'alternatives, de solucions.
Sí, però jo li torno a explicar el que li he dit al principi. A Sant Cugat tenim molts espais que estan ocupats amb tota normalitat per multitud, ocupats des del punt de vista de fer-hi activitats, no d'ocupació amb cap, per entendre'ns, amb normalitat per part de multitud d'entitats. Bé, aquests espais ja es poden utilitzar ara. Jo vull recordar que ara doncs, hem també iniciat tot un procés de cogestió d'uns espais a la Floresta. És a dir que, afortunadament, tenim molta vida associativa i tenim molts espais per donar-hi cabuda. No entenem, no compartim que s'hagi d'anar a ocupar una propietat privada, a més, amb poca solidesa estructural, que pot revertir un perill per les persones que ho fan, per desenvolupar activitats que, insisteixo, es poden fer amb tota normalitat amb els espais que tenim a l'Ajuntament. Nosaltres creiem que això de, posar la ideologia per davant de la realitat, que és que hi hi ha espais per les entitats, que hi ha una situació de perillositat, etc, etc, no és el que toca.
Molt bé, doncs em sembla, Damià Calvet, que ha quedat clar. Agraïm moltíssim la seva intervenció avui en el programa. Gràcies.
Molt bé.
I molt bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia. I és el moment de que feu una mica una valoració de tot el que hem estat escoltant. Alguna cosa que vulgueu matisar, afegir, comentar?
Bé, sí, total, bé, moltes coses.
Però ho dic, realment... si ho podem fer així una mica per sobre, perquè ens
molt
quedi
per
temps per parlar del vostre projecte.
Molt per sobre, primer dir que això és una constant, un constant intent per desviar el tema des d'una... passar-ho d'un debat polític a un debat tècnic, amb això de que els preocupa és la seguretat, no? Com deia, el que els preocupa és la nostra ideologia, no? La nostra manera de pensar, i crec que qui no, qui està posant els seus interessos o la seva ideologia, no? En defensa de la propietat privada per sobre la realitat, precisament és el govern d'aquest ajuntament, perquè realment no estan veient la manca d'equipaments, i això vol dir que no estan sentint a la seva ciutadania, a les seves joves, perquè és una reivindicació que porta molts anys des de diverses entitats, entitats de lleure, a l'Aplec de Joves, a altres entitats i col·lectius musicals, porten molts anys fent aquesta reivindicació. Llavors que digui que no, que tothom hi té cabuda i tothom hi troba espai, em sembla una manca de respecte per tots aquests col·lectius. Sense entrar massa més en el tema de la seguretat, és evident que és mentida, no han suportat, si no han fet cap informe. Nosaltres estem elaborant un informe amb Arquitectes Sense Fronteres, que el tindrem aquesta setmana, vull dir, i ja el farem públic perquè tothom ho vegi, que nosaltres no estem, evidentment, no posarem en risc la nostra pròpia seguretat, i això de que hi ha uns requeriments per fer unes obres de fa temps, sí, la llicència al final es dona el dia 30 d'agost, quan ja hi som, i que, pel que ens han comentat els arquitectes, un dels problemes és la humitat. Per la humitat, el més important és tancar les finestres i netejar els desaigües. Per això no cal cap mena de permís d'obres. I porten no sé quants anys i dient que sí, que estan fent els requeriments... Per això, vull dir...
Hi ha una part de luminosi en...
sí, sí,
a la part d'alt. Sí?
Hi ha una part de luminosi, i per la luminosi el dolent és la humitat, que es coli l'aigua. Llavors, és tan senzill, la primera cosa és netejar els desaigües, cosa que ja hem fet, i tancar les finestres, cosa que ja vam fer en el primer moment. Per això no cal cap mena de permís d'obra, i l'edifici porta així molt de temps, la gent s'hi colava, la gent ha provocat incendis, han destrossat coses, han robat, i han malmès molt més l'edifici, això no els ha importat. El que els importa, evidentment, és que puguem nosaltres demostrar que es poden fer coses de manera autogestionada, sense la tutela de l'Ajuntament, i que posem sobre la taula una cosa que han estat negant i que em sembla bastant, això, amb una manca de respecte molt gran, dir que tothom hi troba espai als equipaments de Sant Cugat, perquè no és cert, i que ens tractin des d'aquest paternalisme, que es preocupen per la nostra seguretat. El que es preocupen és perquè estem posant en dubte una gestió de l'Ajuntament, i estem posant en dubte tots uns valors que ells defensen i que nosaltres estem en contra.
El vostre projecte, ens has comentat la programació que teníeu prevista de cara ja al pròxim mes, però a grans trets, el vostre projecte, què és el que pretén?
Bé, el que pretén, suposo, que és demostrar una mica que hi ha altres maneres de fer les coses. Llavors, tant com ens plantegem fer les activitats que podrien semblar que es poden fer a qualsevol lloc, com és fer un cinefòrum, doncs el que plantegem és donar-li una mica la volta. Llavors, a partir de visualitzar una pel·lícula que pot tenir més o menys contingut polític, doncs fer una anàlisi, veure què ens transmet, què no ens transmet, llavors procurar que de cada activitat que fem puguem volcar-hi una mica dels eixos del casal que bé, com ja hem anat explicant, són el feminisme, l'anticapitalisme. Llavors també juntem, bueno, el punt aquest de l'autogestió, gestió, no? Que és que tot neix de nosaltres, i això es veu molt reflectit en la manera de plantejar les activitats, de buscar-nos la vida una mica per fer-les, d'assumir les responsabilitats que es deslliguen de tirar endavant aquest casal, i l'altra banda, el punt important aquest de que és un casal que tiren endavant joves. Llavors, és intentar que aquests eixos, que per nosaltres són bueno, primordials i necessaris, es vegin bueno, implicats en cada una de les coses que fem en el casal. No sé si Patri vol dir alguna cosa.
Patri, vols afegir alguna cosa?
Això és el donar una... O sigui, a part de difondre tot un discurs o de fer unes activitats que posin bueno, que demostren que hi ha alternatives, també és donar eines de participació al barri, eines de participació a les joves que s'impliquin, que tinguin el seu lloc des d'on anar això. És un lloc pel barri i per les joves de la ciutat, i que és una eina perquè puguin construir allò que vulguin i que puguem implicar-nos.
Heu parlat del funcionament a través d'assemblees. Com us organitzeu?
Nosaltres ens organitzem per mitjà de l'assemblea. Això, som assembleàries, és un principi bàsic. Fem una assemblea setmanal, que és cada dilluns a les 8, i després, de manera trimestral, fem una altra assemblea oberta en què poden venir veïnes del barri o de la ciutat a dir les seves opinions, fer propostes, etc. D'altra banda, també convidem, i aprofitem que estem aquí, a tothom que vulgui fer propostes, donar idees, opinions, el que sigui, que ens escrigui un correu o que ens escrigui per la pàgina de Facebook, que estem encantades de rebre totes les opinions, idees i propostes que siguin. I això, nosaltres, a partir de l'assemblea de cada dilluns, doncs després tenim diverses comissions de treball que anem fent la feina diària de muntar les activitats, de fer-ne difusió, de parlar amb veïnes o de venir aquí o el que calgui.
Quanta gent us moveu a la Xesca així d'una manera més o menys estable?
Som al voltant de 15-20 persones, depenent de l'assemblea, hi ve més o hi ve menys gent, però som això, som 20 persones. És un projecte que potser quan el començàvem a plantejar hi havia reunions a l'estiu que érem 6 o 7 persones perquè hi ha un flux important de gent, però hem vist que a poc al materialitzar-se el projecte, de cop hi ha molts joves que el recolzen i que estan disposades a tirar-lo endavant, llavors... Som això, 20 persones.
Després de tot el que hem escoltat avui, quin és el futur que li veieu a la Xesca?
El futur, tot el que tenia el primer dia i tot el que tenia un mes abans de començar. Sempre diem que la Xesca és un col·lectiu, no és les quatre parets d'aquell edifici. Per tant, tot el futur del món, perquè tirarà fins allà on vulguem, sigui aquí, sigui en un altre espai, sigui de la manera com sigui. Nosaltres tenim moltes ganes de seguir mostrant que hi ha diferents maneres de viure, que el jovent som una part activa de la ciutat i que tenim molt a dir i que ja està bé que se'ns infantilitzi, etc. No, nosaltres podem tirar coses endavant, aquesta és la mostra, i ho tirarem en aquest espai, en el que sigui, ja ho veurem, ja ho parlarem això en el seu moment. Tampoc crec que l'Ajuntament pugui fer massa sense una ordre judicial, així que de moment en aquest espai. I bé, moltes ganes aquest octubre, que tenim moltes activitats, que hi ha la festa del barri i tenim moltes ganes que la gent continuï venint i es faci seu al casal, que perquè és seu.
Ara ho has comentat, ens ho apuntava abans l'Andrés, el president de l'associació, que ens recordava que d'aquí a poc hi ha la festa del barri, i és veritat que és una oportunitat per continuar una mica fent xarxa, no?, amb el barri.
Sí, en parlàvem amb els de l'associació de veïns. Amb la Xesca plantegem obrir un espai perquè, ben penso, si no vaig errada, el dissabte feien un sopar popular i després es fa, bueno, plantegen que crec que vindrà una orquestra o alguna cosa similar. Llavors el que volíem és, bueno, parlant amb els veïns ens explicaven, no?, que potser a vegades són programacions molt, molt adreçades a gent més gran. Llavors obrir a la Xesca durant la mateixa estona que duri l'orquestra o les activitats que ells tinguin muntades, uns petits concerts amb micro obert, perquè ens han explicat que joves del barri que els agrada molt el tema d'improvisar, del rap i tot plegat, un petit concert que farem, que farem després. Estem acabant de moure fils per aviam què podria venir. Llavors això és com donar un espai als joves perquè dintre d'aquesta festa major d'aquest barri també se la puguin fer seva, no només vagi adreçada a un.
Molt bé, ens hem deixat alguna cosa?
Bé, podríem seguir xerrant molt de temps, això estic segura, però bàsicament volíem remarcar això, que estem ara en aquest moment, volem més que mai que la gent vingui, que es faci seu el casal, perquè és això, el casal és del barri, és de Sant Cugat, i que no té sentit si la gent no hi participa, i per tant les convidem a totes a venir els dilluns a l'assemblea, totes les joves, i si no poden venir els dilluns, doncs que això, que ens escriguin, que ens vinguin a veure de dijous a diumenge a partir de les 7, i que tot el que hi ha allà és per tothom, així que el disfrutin.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Patrícia Gotarda i a la Maria Gordillo que ens han acompanyat avui per parlar-nos de la Xesca. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.